Bon dia, passen 8 minuts de la una del migdia, el moment en què comencem aquí a la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut, aquest espai de tertúlia que intentarem comentar una mica l'actualitat de la nostra comarca i també la que passa avui especialment fora del Priorat, perquè hi ha aquests busos que han marxat cap a Madrid i haurem d'estar pendents de veure què passa, si han arribat, si no han arribat, on estan i la gent que ja ha pogut anar. Però no només això, en un dia avui a mi em fa especialment gràcia, ja pot sorprendre l'audiència, però que parlem d'una pedra que s'ha trobat a Margalef, molt important, d'un gravat de l'art paleolític. Sembla que la nostra comarca últimament, en refereixo als darrers anys, ens està aportant sorpreses en aquest sentit. Primer va ser Capçanes i ara Margalef. I també, com no, després de tantes setmanes d'incertesa, ja tenim el nom de l'alcaldable d'Independents per Falset a la capital del Priorat. Carlos Brull serà la persona que ocuparà aquest primer lloc a la llista dels Independents per Falset i podríem dir que assegura la llista, aquesta segona llista. Tenim la de Maria Jesús Sánchez amb el PSC i ara tenim la de Carlos Bull amb Independents per Falset, a l'espera de veure què passa amb altres formacions. Per comentar aquestes i altres qüestions que ens pugui deparar aquest matí lluminós i assolellat de dissabte, ens acompanyen a l'estudi César López, bon dia.
Bon dia.
I el Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
Gràcies a tots per acceptar la nostra invitació. Ja veuen que l'actualitat una mica deixem de banda per una setmana a l'aigua, cosa que és interessant perquè ja portàvem una bona tongada de dies parlant de l'aigua i ara avui es queda una mica en parèntesis, però si tenim aquesta manifestació a Madrid en què han sortit dos busos del Priorat, que pot ser la poca cosa, ja que és una comarca que normalment en les diferents manifestacions que s'han celebrat ha portat doncs una bona colla de gent. En aquest cas són dos busos que han marxat cap a Madrid, més enllà, val a dir, de les persones que ho faran per compte propi, ja sigui en tren o en vehicle particular. Què us sembla aquesta manifestació a la capital de l'Estat per tal de defensar el procés?
Bé, home, bé, espero que les coses ens surtin bé, més enllà d'una nombrosa presència de gent, no tan sols de Falset, del Priorat, sinó de Catalunya i també de la resta de l'Estat. El que passa que quan dic doncs, que les coses surtin bé, també cal tenir en compte altres accions, altres situacions que puguin venir de crepúsculs o de manifestants o de personatges o grups polítics que no acceptin que la sensibilitat independentista a favor doncs, d'aquest procés i en contra doncs, del judici de l'1 d'octubre pugui manifestar-se per Madrid. No estic parlant doncs, de l'extrema dreta o gent doncs, que vulgui alterar o provocar aquesta gent que han anat cap allà.
César?
Bueno, tot el que es faci, sigui poc, molt o mitjà, sempre és bo. El que passa que jo l'altre dia, a mi em diuen moltes vegades que sóc un agorero, l'altre dia els hi vaig dir amb una colla que estàvem, dic, segur que els hi posaran pals a les rodes a Madrid, i ja ha començat aquest dematí. M'han arribat notícies a través de VilaWeb, del Nacional i de per telèfon directament, que estan, la Guàrdia Civil està parant autobusos i total per demanar la documentació dels xofers, els quilòmetres, que etcètera, el de sempre, però es veu que és una tocada d'allò que no sona. Uh-huh. I que suposo que quan arribaran a Madrid els hi posaran problemes per aparcar, suposo, tots els problemes. I ara m'ha arribat una notícia del Nacional que diu que Madrid han detingut amb un dels secretaris de l'ANC. Uh-huh. O sigui que tot això és les pegues normals que està posant l'Estat perquè si la gent se'n cansa.
Bueno, de moment...
No, no, o sigui, a més de... No, i seguint amb el que deia el César, no? Que a més de les alteracions que puguin vindre, jo m'he fixat en l'extrema dreta, ara hauria d'afegir doncs, aquestes alteracions que venen per part de membres de seguretat i doncs, personal relacionat amb l'estat. No és fàcil, no és fàcil, no és fàcil expressar en llibertat aquesta sensibilitat independentista. Ho estem veient en molts exemples i no és fàcil expressar-la al centre de Madrid. No perquè Madrid, jo no vaig, o sigui, ja ho he dit més d'una vegada aquí, no? Jo no vaig Madrid com un enemic, no? O sigui, ni Madrid ni els madrilenys, però sí que això, vull dir, sí que quan parlo doncs d'un lloc on aquesta impressió o sensibilitat anti-independentista catalana doncs és bastant nombrosa.
Estarem pendents del que pugui passar, com diu el César, les xarxes socials permeten que arribi la informació gairebé al moment, però passant una mica, fa una hora aproximadament, també des del Nacional, veiem com ja s'han produït les primeres identificacions a Madrid per part de la Policia Nacional i també fins i tot algun grupuscle de caire franquista que ha anat a rebre a alguns dels manifestants. Cosa, home, més o menys previsible a tenor de la temperatura de l'ambient i la situació, però d'incidents greus.
Però han anat a rebre els falangistes com? En crits?
Sí, sí.
Sí, sí. No, o sigui, diguem en tot cas, no? Suposo que de bones formes no.
Ah, no.
Us ho busco i al llarg de la...
No, bueno, és igual, Jordi, però... que és el que doncs, pots esperar, no? O sigui, la voluntat de la gent que va cap allà, que organitza això, és de forma pacífica, et jugues doncs, la possibilitat de rebre hòsties, perdoneu-me la paraula, per part d'aquests doncs, grapúsculs o aquestes organitzacions, grups d'extrema dreta, que no tan sols a Madrid, no? Sinó que també tots surten a Barcelona, sorgeixen a València, sorgeixen a petites poblacions i... No?
O sigui... La Porellos està generalitzat.
Bueno, sembla que al final només era un escamot format per una vintena de falangistes que han rebut amb crits i poca cosa més. Bueno, veurem com es desenvolupa aquesta manifestació a Madrid. Sembla que els primers autobusos ja han arribat a la capital de l'estat espanyol i veurem com es desenvolupa. Repetim que de la nostra comarca han sortit un parell més enllà de la gent que ho ha fet pel seu compte propi.
Això seria unes 140-150 persones.
125. Pel que fa als busos.
60 i 60.
Bueno, veurem com s'acaba, perquè no sé vosaltres, però a mi gent coneguda, no necessàriament de la comarca, però que et diuen això, que han intentat anar amb els busos, però com que no ho han aconseguit, doncs han tirat per la via del tren o fins i tot el vehicle propi,
sí, el tren,
allò anar i tornar.
El tren, l'únic inconvenient que hi havia, que ja fa molts dies, i per no dir setmanes, que la tornada de Madrid cap aquí estaven tots els aves complerts. O sigui, no hi havia... Sí, sí, però ja fa almenys dos o tres setmanes.
La tornada.
Clar, que és el més difícil. L'anada, mira, pots marxar a mig de matí, però la tornada, si acaba això a les 7 o les 8 de la tarda, a veure com tornes. I estaven, tots els aves estaven complerts.
Sí, gent que també doncs, conec que aprofitaran l'acte d'aquesta tarda i també doncs, durant el cap de setmana per fer una mica de turisme,
ja que es queden,
de turisme a Madrid, no?
Bueno, doncs aquesta és la primera qüestió que portem en aquesta hora del vermut. Recordem que tenim...
L'hora del vermut sense vermut, eh?
Bueno, hi ha vegades que passa.
Insisteixo que un dia portaré vermut de Reus.
No te'l deixaré.
Això és un cop d'estat, eh?
No, no,
això és un cop d'estat.
Posarem una muralla humana. Sí. No vull...
O és que el vermut aquesta setmana ha estat a Reus notícia per partida política. En tot cas, després...
Ja... No, ja que ja estàs posat, ja que has ensenyat...
Doncs, Carles Prats, empresari de Vermuts Miró de Reus, s'ha inclòs dintre de la llista d'Esquerra Republicana com a quart a la llista.
I de primer qui va?
La Llaurador.
Noemí Llaurador?
Noemí Llaurador.
Sí, la que hi ha,
I el cas del senyor Prats és sorprenent? Home, era esperada...
No crec.
Tu dic des de l'òptica prioritina barra falsetana de esperar a veure qui és el cap de llista.
No, el que passa hi havia rumors, sempre hi ha rumors amb això. Això falset també suposo que hi ha...
Ara hi anirem.
Que hi ha rumors, doncs a Reus també hi ha rumors de qui va a les llistes i qui no va i qui es queda, qui no queda i tal. I sí, el Carles Prats doncs sonava com a possible persona que pogués incloure la llista d'Esquerra Republicana, fins i tot s'apuntava com a segon, i finalment és el quart, no? Ell sí que ha anunciat que el dia 31 de març deixarà l'empresa, no vol lligar la política amb l'empresa, i ja està. I ara esperar, doncs, que Esquerra, bueno, esperar per Esquerra Republicana i per ell, no? O sigui, que surtin quatre o més regidors perquè ell pugui ser regidor de l'Ajuntament de Reus a partir del finals de maig, principis de juny.
Perquè des d'Esquerra esperen assolir l'alcaldia?
Bueno, jo suposo que tots els partits esperen assolir, no? Vull dir,
si no
l'alcaldia, doncs bons resultats. Sí, jo crec que un dels objectius de Noemí Llauradó i de companyia és tenir l'alcaldia en el proper mandat, no? Sí, clar, és que el que sí que es preveu a Reus és que hi hagi un amalgama de partits, no? I que doncs entre ells hauran de tractar per fer-se una bona coalició de govern. A partir d'aquí doncs veurem. Jo crec que estimo que crec que el partit que tregui alcalde o que del que sigui alcalde doncs en traurà un 5 o 6. No sé si Esquerra Republicana en traurà 5 o 6.
Sí, ja
regidors.
Ja parleu directament de coalició a l'Ajuntament de Reus.
Bé, és el que t'he dit abans, és aquesta mena de rumorologia i de coses que es parlen al voltant doncs de les properes eleccions municipals. Insisteixo, no? Em sembla que Falset també es deuen parlar del món polític i de les formacions que es presenten. El que sí és cert des de que a Reus ara pot passar de tot, i a vegades sorgeixen sorpreses, però sí que allò de un partit, jo no ho crec que passi, no? De que un partit doncs tregui majoria i que pugui governar doncs amb, no està passant ara, no? Amb Carles Pellicer, que ha hagut de governar amb dos partits, i no crec que passi en el pròxim mandat.
Mirant la composició de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp, Esquerra, de moment en aquests moments té dos regidors, en aquest cas dos regidores. Home, passar de dos a quatre és un repte important.
Bueno, perquè estic en compte més enllà de les coses i si vols ja entrem en Falset, no? Vull dir, o sigui, més enllà de les coses que pugui tenir-se en compte a nivell municipal, a nivell local, no? Jo suposo que també deuen tenir en compte la conjuntura catalana, no? I Esquerra Republicana avui en dia és un partit de pes, no? A Catalunya.
Bueno, veurem què passa. El que sí que tenim aquesta setmana, i era una de... Jo m'atreviré... Crec que, no m'equivoco, sí que era una de les informacions més esperades darrerament a la capital del Priorat, era veure qui assumia el primer lloc, qui assumia ser alcaldable a l'Ajuntament de Falset després de la sorpresa de que el que s'havia anunciat, s'havia dit, a Miquel Puig marxa a Barcelona a ocupar el tercer lloc d'Esquerra Republicana, qui ocuparia el número 1, repeteixo, encapçalant la llista dels independents i, per tant, optant a l'alcaldia de Falset. Sabia la rumorologia que deia el Maria, havien sonat jo crec que un o dos noms. També hi havia la gran incògnita de si Jaume Domènech continuaria al capdavant de l'Ajuntament, però finalment Carlos Brull ha acceptat ser el número 1, a ser el cap de llista d'independents per Falset i presentar-se com a futur alcaldable al consistori de la capital del Priorat. Com veieu aquest moviment, aquesta tria, Carles Brull ha estat i és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Falset, ara fa un pas endavant per cara a assolir doncs, la direcció del consistori falseta. No us mireu l'un a l'altre perquè entenc que teniu
una
opinió-valoració
sí,
d'aquest fet.
No, però ara dono la paraula.
Bé, amb això que estàs dient és cert que hi ha hagut molts rumors, que hi ha hagut coses que han sigut segures, després s'han desfet, ha tornat a ser segur, i jo el que sé, doncs, per exemple, primer era el Jaume, que si sí, que si no, però bueno, llavors ja va sortir el nom del Miquel Puig. Miquel Puig ja es donava com a segur, és més, ell ho deia pel carrer i parlava amb la gent dient que sí, llavors se desfà lo del Miquel Puig i torna el Jaume, a parlar del Jaume. Se desfà lo del Jaume i ara resulta que és el Carles Brull. Bueno, doncs és un resultat que pot ser positiu, pot ser negatiu, no ho sé. Jo amb aquestes coses sempre me fixo en el que passarà. Una cosa és creure en una persona i l'altra és quan ho desenvolupi. Jo no conec ningú o més que el Jaume, que ho han vist com ho ha fet, te pot agradar o no et pot agradar, però ja sabem com ho fa. Els altres no ho sabem. Jo no, el que no sé exactament és qui va a la llista. Sí que sé més o menys de gent que va a la llista, perquè això també és, però no sé qui va de dos, qui va de tres, qui va de quatre, això ja no ho sé. Després sé que hi ha la Maria Jesús, que es presenta per Falset i per socialistes, però amb un altre nom. No és, me sembla que no és socialistes, és més Falset o sí, alguna cosa així. Sé dos persones que van a la llista, però no les diré, perquè això són ells els que ho han de dir, i el puesto que van. I després hi ha el PDeCAT, que ara no és PDeCAT, que és Junts per Catalunya, que tinc entès que també es presenta, però ningú sap encara qui serà, qui hi ha de número 1 i qui anirà a la llista, no se sap res.
És curiós el cas de l'antiga Convergència Junts per Catalunya, la nomenclatura que tinguin, perquè avança el calendari. Abans el César ens deia fora de micro que el dia 20 és el moment en què s'inicia el calendari electoral a nivell jurídic, o sigui, la Junta Electoral de Zona comença a rebre les llistes, les verifica i publica en posterioritat si se les accepta o no. I clar, arribats a aquest punt, la incògnita Independents per Falset ja no és incògnita, ja sabem qui hi haurà al capdavant, però de Junts per Catalunya bueno, sabem molt,
pensa que falta, molt
només formulació i poca cosa
falten
més.
40 dies, o sigui que hi ha temps, fins dos dies abans poden estar elucubrant i fent el que els hi sembli. Jo el que sí que tinc entès és que faran llista. Ara, qui serà? No ho sé. El dia que ho sàpiga us ho diré.
Ara, potser no és fàcil fer llistes, eh?
És molt difícil.
No ho dic, el que val la únicament pena... per Falset, eh? Vull dir, clar, vull dir, escolta'm, s'ha de tenir
que,
en compte...
El que val la pena no té temps. El que té temps, a la millor, és una persona que pel cap de llista no li va bé. I és molt difícil.
El canvi de xip de persones, que potser confies en una persona, el truques aquella persona que et pensa que té la teva idea política i descobreixes que ja en té una altra i ja no pot anar amb tu.
El petit encara és més difícil, perquè hi ha menys gent i clar, has de treure, imagina't, si es presenten tres llistes que segurament diuen que n'hi haurà més, que hi haurà de Ciutadans, encara que si hi ha aquesta segurament que la majoria de gent s'iran de fora de Falset, però tres llistes a Falset són 30 persones. En un poble de 30.000 habitants, buscar 30 persones que ho puguin fer, que ho vulguin fer, que és molt difícil, molt difícil.
Jo crec que ha estat encertat, no?, la decisió de que doncs Carles Brull sigui el cap de llista d'Independents per Falset, no? Primer doncs per posar les coses al seu lloc, perquè molt bé explicava el César, clar, primer doncs Miquel Puig que va dir que sí, ell
sí,
va dir,
sí, sí, sí.
Ell va dir sí. Vam fer, em sembla, Ràdio Falset, no? I Reus i tal, vam fer notícia d'això,
sí, sí.
ho vam publicar, i altres mitjans. Vam, doncs d'això, després doncs que si plega, que si se'n va, després sonava doncs el Jaume Domènech i després doncs el Carles Brull. Jo crec que ha estat encertat, sobretot doncs, bueno, que altra gent, gent jove, no? En aquest cas no cal descobrir l'edat del Carles, però vull dir que gent jove doncs entri en escena, en primera fila política, per la primera fila des del punt de vista d'alcaldia, ell ja actualment ja és regidor, doncs està molt bé. Si no, a veure, jo crec que l'oposició hauria tingut molt bon argument a l'hora de la campanya electoral fer la pregunta, escolti'm, vostè no va plegar, què passa? Per què es torna a presentar? No?
Sí, jo sí que estic d'acord aquí amb el Marià respecte a aquest canvi generacional, si em permeteu l'expressió, perquè ja trobem persones doncs, relativament més joves que l'edat dels darrers alcaldes de la capital del Priorat, i trobo que és una bona notícia en aquest sentit.
Sí, però jo més que gent jove, gent nova. O sigui, per mi gent sí. jove pot ser un de 60 anys o de sí. 70, si vols, però que no
home,
està
César.
No, però que no està mai implicat
no, no
molt de
volada,
temps
eh?
Implicat en política, home, ni mira, el president dels Estats Units és el país més fort del món i té 70 i pico d'anys. Què? Hi ha algo pues, no t'agradarà, vale? Mm-hmm. Però me refereixo que sí, que accepto lo de jove o no jove, però que més que jove, nou. Uh-huh. Canviar la...
Renovació.
Perquè, home, si és una persona que porta 20 anys en un ajuntament, i això ja té uns defectes adquirits, ja, és molt difícil. Uh-huh. És molt difícil canviar.
Una coseta, la formació que encapçalarà Major Sánchez és Falset pot més.
O Falset pot més, bueno, no, sí. No, més per,
ho hem vinculat als socialistes i ja està, però el nom... correcte és Falset pot
sí,
més.
Sí, és que totes les llistes que es presenten del PSC seran més Falset, més mm-hmm. Riudecols o pot, més el que sigui.
Poden més.
El davant o el darrere. Mm-hmm.
Doncs tenim aquesta situació, tenim aquesta notícia que ja esperàvem fa una setmana, però que ens hem hagut d'esperar a veure per conèixer aquest nom. Sembla que per la llista de Junts per Catalunya ens haurem d'esperar una miqueta més per tal de conèixer qui serà, qui encapçala i qui haurà la llista. I abans parlàveu del tema de la confecció de les llistes. No és fàcil, i parlant amb alguns de les persones que s'encarreguen de buscar o de que volen encapçalar un projecte polític, cada vegada és més difícil a nivell de casa nostra. Hi ha aquest tema sociològic que suposo que algú...
Quan dius estudia... casa nostra és Falset.
Sí, Falset, comarca, però jo fins i tot m'atreviria a pujar-ho i dir que és a nivell general. El tema aquest de la implicació política és que costa política, o si voleu la implicació en... el podem vincular tranquil·lament en el que hem dit més d'una vegada, més de dos, el tema de la gent li costa comprometre's amb associacions o el que sigui, i si ja és a nivell polític, és que sí. La tasca ja comença a ser gairebé...
És difícil, però a més... Què
ha passat?
A més clar, hi ha un altre inconvenient. Hi ha un altre inconvenient molt gros, parlant de casa nostra, per exemple, Falset. Si és una persona que treballa, clar, necessita temps. Un alcalde de Falset... necessita, si no les 24 hores, almenys 12 hores diàries, perquè ha d'anar a Madrid, ha d'anar a Barcelona, cada 2x3, ha de fer moltes coses. Si treballa, si deix la feina, a l'Ajuntament de Falset no es cobra. Si no es cobra, de què viu aquesta persona?
Tot i que recordo que des de...
Sí, des del senyor Torralba...
Des de l'època en què Jesús Torralba va ser i es va aprovar, hi ha una partida destinada al sou de l'alcalde de Falset.
Però jo parlo fins ara. A partir d'ara, l'alcalde que entri nou pot fer el que li doni la gana. Se pot posar un sou amb ell, els regidors, el que vulgui. Però fins ara, no. Llavors, hi ha aquest inconvenient. Dius, bueno, jo de què vic? I si no vinc d'això que he de treballar, puc anar a l'Ajuntament a partir de les 7 de la tarda. Bueno, i si has d'anar tot el dematí a Tarragona, com t'ho fas? I és molt difícil, mm-hmm. És molt difícil.
Després ja, no sé, per buscar una solució amb això que comentaves, que és cert, no? O sigui, clar, has de dedicar moltes hores, esforços, viatges, gestions que has d'anar a Madrid, has d'anar a Barcelona, i si estàs treballant, clar, si no cobres, doncs això és molt difícil, però potser doncs alguns municipis, no sé si ara és Falset, però alguns municipis s'han donat casos de que, doncs, de polítics, que la política municipal, no?, ha estat una mica la... no sé si ho dic bé aquesta paraula, catapulta, no?, de la seva carrera política. Joves, no?, joves, no? No sé, trauria el cas, per exemple, de l'alcalde Riudecanyes, no?, el Tost, el Joan Maria Tost, que doncs, i altres, no?, que comencen, no, vull dir que són... pot agradar o no pot agradar, pensar en ell políticament, d'idea política o no, però bueno, són doncs gent com altres de bèsties entre cometes polítiques, no? Però i que la seva carrera política doncs l'han començat en dimensions petites, no? En petits pobles, de gent que tenen, això, insisteixo, aspiracions polítiques més enllà del poble, no? Que poden ser respectables, que són respectables, no? poden ser legítimes i d'això, però que, escolta'm, doncs jo em vull dedicar a la política, doncs, bueno, com comences a la política?
Val a dir que m'has agafat un exemple, Marià, d'un membre de l'administració força particular, perquè el Josep Maria Tost, que ho sàpigui l'audiència, és el director de l'Agència Catalana de Residus, l'Agència de Residus de Catalunya, ARC, no ens equivoquem, i està fent una tasca força interessant. Per mi crec que és una d'aquelles agències o apartats de l'administració que menys mirem, però que de feina se'n fa. Si no mireu els índexs de la recollida selectiva, Catalunya és molt diversa, però jo diria que bona part de que se sàpigui, de que sigui, entre cometes, popular tot el tema de la tasca de...
Un altre, per exemple, és el Roset de Riudoms, no? Que bueno, ara és president del port de Tarragona. Bueno, al marge de si ho fan bé o no ho fan bé, que si penso en ells políticament, jo crec que la política de vida municipal, doncs, per molta gent, no, que visqui en un poble i que tingui tendència política,
diria,
pot ser un bon
començament. Jo diria que la majoria, sí. Perquè mira, tu has dit el Cruzet, el Poblet... Alcalde de Vilaseca, la d'això. Però va començar com a alcalde.
Sí.
El Nin, alcalde del Vinyana. Sí. Mira ara on està. I així aniries trobant lo Santi Vila, alcalde de Figueres, regidor, un detrás de l'altre. Trobaries, jo diria que més del 50% que han començat per la base, pels ajuntaments.
Uh-huh. Val a dir que l'Ajuntament de Falset té una petita... Bueno, petita no, té una característica que jo crec que el tema d'encapçalar una llista, ser l'alcalde de l'Ajuntament de Falset, té un plus de dificultat, o si voleu dir una dificultat més, que és aquesta mida de Falset. No és, és una capital petita, però és capital, i però no arriba a ciutat, perquè ni en broma arriba ni als 25.000 habitants, per posar una xifra. És una situació força estranya, i jo diria... No m'atreviria a dir excepcional, perquè suposo que alguna cap de comarca, penso en Gandesa o alguna més, però...
Gandesa és més gran, ja, que Falset.
Però arriba als 5.000 habitants de Mora d'Ebre. Jo trobo que Falset té aquesta, té aquesta particularitat, deixem-ho dir de forma positiva.
Té l'inconvenient també, Falset, de lo que parlàvem abans dels sous. O sigui, els ajuntaments de menys de 2.000 habitants, l'alcalde cobra, paga la Generalitat. Uh-huh. En canvi, més de 2.000 habitants, no, Falset està a més de 2.000, però no arriba ni a 3.000. Llavors, si vol cobrar l'alcalde, o els regidors, o el que sigui, ho ha de pagar l'Ajuntament. O sigui, un altre desavantatge. I així ne trobaries moltes. I el que dius tu, no té... sempre ha d'estar, per exemple, amb la mateixa gent que aquí a les brigades i que treballa als ajuntaments, amb un poble de 1.000 habitants més o 2.000 farien lo mateix, però menys és difícil que també puguin fer el que fan.
Això és com tot, o sigui, els petits municipis, petites coses, petits municipis, doncs sempre hi ha aquest esforç doble, no? O triple, no? A vegades i reivindicar, no? I dir, escolta'm, jo també existeixo, no?
Mm-hmm. Jo també estic aquí.
Ara m'ha vingut al cap Terol, no? Dir, sempre doncs està... Sí, no? Sí. Bueno, doncs sí, home, clar, Falset i el Priorat sempre existeix, no? O sigui, aquí ho hem dit moltes vegades, quan es parla de Camp de Tarragona, no? I es parla d'infraestructures del Camp de Tarragona, no es té en compte el Priorat, no? El Priorat està dintre del Camp de Tarragona d'una forma administrativa, mm-hmm. però com àrea metropolitana i quan s'hi ha d'abocar calés per infraestructures i serveis, doncs sempre és el Valls, Tarragona, Reus i Cambrils i tal.
Entre, entre Valls, Tarragona i Reus tenen un milió d'habitants, per dir, ai, un milió, 400.000 habitants, Falset i tot el Priorat no arriba a 10.000.
Sí, sí.
Llavors,
sí.
Els partits, això, els té lligats completament, perquè són quatre vots, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, a Reus, imagina els vots que poden treure, a Valls els que poden treure, a Tortosa els que poden treure, a Tarragona...
Per això, doncs, la vida política aquí, a petits municipis, doncs no és fàcil.
No és
fàcil.
És difícil.
Ja no és fàcil, no? Que també suposo dintre del propi municipi, no? A vegades, clar, diguem, representar-se alcalde, manar, no és fàcil. No és fàcil en un municipi. Doncs ara imagina't quan has de fer gestions en una taula que al costat tens Barcelona o que puguis tenir Tarragona, doncs dir, escolta'm, Priorat també volem aquestes coses.
Bueno, estarem molt pendents del que pugui passar, pendents de la publicació o almenys de la presentació de les llistes dels diferents partits.
Vox no es presenta, Falset?
De moment jo no he sentit ni rumorologia. Ara, llistes...
Vox Populi, però no...
Llistes fantasma com la que parlava el César no en descarto.
I el Partit Popular, per cert.
No, jo no descarto que hi hagi...
Sí,
llista fantasma.
Els interessa. Tots aquests partits, el que he dit, l'última que hi va haver el Partit Popular, no sé quin partit era aquí, Falset, no hi havia ningú d'aquí, o n'hi havia un o dos.
No, no.
Però els partits els interessa perquè cobren. Com més llistes presenten, més, tenen un tant percent més elevat de no sé què.
I recordo que seguint la LOREC, la llei de, del règim electoral, com a Ràdio Falset comunicàvem igual que a la resta de partits el fet de el tema de les entrevistes, el tema de el debat electoral, però clar, la resposta que tenies és no podem directament. És el que té aquesta mena de llistes que són legals, però vulguis o no, deixen, no aporten gaire cosa a la vida del municipi, per dir-ho d'alguna manera, i per dir la part menys negativa. També m'agradaria abordar avui una qüestió que a mi m'ha fet, una informació que m'ha fet certa gràcia, no és la primera que ens trobem respecte a l'art prehistòric a la nostra comarca. Pot ser un tema menor, però escolta, que trobis unes pintures rupestres a Capçanes i que ara es trobi aquest art rupestre en una pedra, deixeu-me dir el nom tècnic, un còdol, a Margalef, doncs vulguis o no, sí que potser juguem poca cosa al Camp de Tarragona, però escolta, tenim alguns...
Alguns
punts interessants.
El Priorat té un gran patrimoni, no tan sols amb descobertes prehistòriques, sinó, escolta'm, amb moltes coses, no? Pot presumir el Camp de Tarragona.
Mm-hmm. Repetim, s'ha trobat una pedra amb un gravat, amb uns gravats que representen, sembla, dues figures humanes, un cigne, una gran grua, que és un moixó, i una altra grua més petita que diuen que és la seva filla. Això s'ha trobat a Margalef, curiosament, amb unes excavacions que comencen al 98. O sigui, i això es descobreix el 2011, però fins ara no l'han pogut datar, no han pogut constatar que és una peça autèntica, i per això aquesta setmana fem aquesta notícia, que us sembla, doncs, el fet que es descobreixi aquesta mena de jaciments, aquesta mena de troballes arqueològiques a la nostra comarca.
Que us... Bueno, tot lo que et faci diferent als demés o que treguis coses noves que els demés no tenen, sempre és bo. Bueno, si va sortir lo de Capçanes i més temps tindrà més èxit, millor. Que ara surt lo de Margalef, millor. O sigui, tot el que sigui diferent a les altres, el que parlàvem del Baix Camp. El Baix Camp poden presumir d'indústria, poden presumir de gent, poden presumir de calés, poden presumir el que vulguin, però d'aquestes coses, poques. Per exemple, què diré jo, Margalef, pues és un puesto a nivell mundial per l'escalada. Això tampoc ho tenen al Baix Camp, ni ho tenen pues, tot el que sigui diferent als demés i puguem aportar alguna cosa, tot això sempre és bo.
Ara potser un tarragonit diria, que nosaltres tenim
el patrimoni de la humanitat, de l'època romana...
Tenen el patrimoni, però no tenen la prehistòria aquesta.
Sí. No, bé, és cert.
Ni tenen l'oví que tenim aquí.
Comparteixo això. I també lo de les arts que s'han trobat. No, home, a veure, és un valor afegit, no? Jo sóc un profà amb això, d'art paleolític i de tal. Jo el que sí m'imagino és allò, la gent que és d'una universitat, no?
De la Rovira i Virgili.
És de la UB.
De Barcelona.
És de la UB.
Sí. És d'això, no? És quan ho trobes, això. No? Gent que realment doncs, els apassiona, els agrada, n'entén i tal, que facin una troballa, no ho sé, ha de ser una satisfacció bestial.
Vida,
no? I després, a partir d'aquí, doncs, que això serveixi per estudiar i saber doncs, el que feia aquella gent de fa 14.000 anys, no?
Mm-hmm. Sí.
De 14.000 anys, doncs, és un gran què. No sé si això es posarà perquè la gent ho vegi, no? De com a reclam turístic. Això té avantatges, però també pot pot, sí. No, no en pot tenir, vull dir,
suposo que com tantes d'altres coses que ens ha passat i fins i tot en patrimoni d'aquí mateix Falset, se'l quedaran allà.
No, no, vull dir que està bé, però no sé si faran per allà doncs, allò un petit circuit que es pugui veure, que es pugui arribar fins aquí i que es pugui veure aquestes pintures.
No, no, l'ideal fora, per exemple, que aquesta pedra anés a parar al Museu de Falset. L'ideal, el que passa, per això et dic, el més fàcil és que apareixi per allà a Barcelona o en un altre lloc.
De la cèrbola del jaciment de Sant Gregori només n'hi ha una còpia. I ara no recordo si estàs posada en un museu, hauré de preguntar.
Sí, i la pila bautismal d'aquí Falset està al MACBA a Barcelona, o sigui que...
Al MANAC. El MACBA és de l'art contemporani.
El de Montjuïc,
bueno, podria ser que estigués al MACBA, però seria tota una revolució. Doncs tenim aquest jaciment... Perdó, aquest gravat de l'art paleolític a Margalef, que arriba, no res, un parell d'anys després de que es... No dic descobrir, perquè ja des de la dècada dels 70 i 80 que es coneixia que a Capçanes hi havia pintures rupestres, però sí que es popularitzessin, sí que es fes públic, i ara arriba aquesta nova troballa, no a Capçanes, no al Priorat Sur, sinó al Priorat Nord, a Margalef. Si us sembla, obrim una mica a l'àmbit territorial de la informació, no només entrem a la nostra comarca i fins i tot tornem a... una mica a Madrid, ja que m'agradaria saber, tothom estava molt expectant en el judici dels presos polítics la declaració del que llavors era el cap dels Mossos d'Esquadra, el
Trapero.
Cap Trapero, però estic intentant recordar quin és el grau.
Major.
Major. El major Trapero, que era l'únic de tot el cos. El major Trapero ja declarat, i la veritat és que una declaració força, força interessant, molt aplaudida per molts sectors, tot i que recordo que potser el titular més potent que jo recordo és aquell que està ben preparats per si s'havia de detenir el president Puigdemont i el govern. A vosaltres, què us va semblar aquesta declaració del major Trapero?
Bueno, a mi em va semblar bé, si és això la veritat, pensa que ell estava com a testimoni, clar, que el testimoni també pot mentir i a veure com te n'enteres. Estava a testimoni de la veritat. Però el colofó de que ells estaven preparats per detenir quan ells van anar a parlar amb Puigdemont, amb Junqueras, i els hi van dir que hi havia un perill i que tot això, al comptes de dir-los això no ho feu, ho feu, ell va dir que els havien dit que actuessin com havien d'actuar. Amb això se va salvar la responsabilitat els Mossos, es van salvar la responsabilitat els polítics, i aquesta defensa del Trapero ha sigut molt, al fons, una defensa seva.
Sí, perquè
passa que ha traspassat també els límits, però és una defensa seva, perquè ell aquí sembla, no sembla, ell aquí no podia mentir. En canvi, a l'Audiència Nacional, allí on l'han de... perquè aquí estava com a testimoni, i un testimoni no pot mentir. En canvi, a l'Audiència, com que és imputat, a l'Audiència sí que pot o negar-se a parlar o a mentir.
Jo crec que el Trapero va fer una lliçó de professionalitat, no?
Sí, 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 el Trapero va defensar d'ell
i sí, és d'això, no? Jo, el que sí, sí, si em permet, Jordi, jo voldria...
Sí.
De dies abans va declarar un responsable de publicitat de la Generalitat, el Jaume Mestre, no? Que és molt fort perquè, doncs... clar, responia més o menys al to que altres d'allà presents, Rajoy, la Seny de Santa Maria i tot això, sí, no? I el Zoido, jo no sé, no me'n recordo i tot el... I aquí no passava res i en canvi, doncs, amb ell li va caure tota la cavalleria al damunt.
Sí, no? l'imputat com
és això, vull dir, no. Jo crec que no ofereix garantia, cap tipus de garantia, aquest tipus de procés judicial, per tot com està preparat i tot com s'està actuant, no?
I crec això que no et deixin veure cap vídeo. No, és que ja lo veremos després, molt bé, però la gent no se n'entera. Si ho vols fer clar i això, demostra'ls ara els vídeos, no? Em va ensenyar el primer i a partir d'aquí ja s'ha acabat.
Per tant, no sóc gens optimista de cara al futur.
O la pregunta de l'altre dia del Marchena, que li va prohibir que li fes la pregunta a l'abogat defensor i, sin embargo, ell després la va fer. Al final, ell va fer la pregunta que no li va deixar fer l'altre. Tot això, i si ho vas ajuntant, després t'enteres de que dos magistrats dels que estan allí sentats, que mig adormits tot el dia, estan a la junta electoral. Hòstia, totes aquestes coses dius...
Crec que l'acte d'aquesta tarda a Madrid també pot ajudar una mica a internacionalitzar tot el que està passant. I és bo que suposo que ja està passant, no? Però, xec, doncs això ho hem de fer encara més. De tota aquesta comèdia judicial que hi ha a Madrid, uh-huh. Això, doncs, això s'ha de veure, o sigui, s'ha de veure tot arreu. Vull dir, xec, doncs, què està passant? O sigui, i com s'està actuant?
No, només un detallat del major Trapero, perquè se'l pot vincular amb Falset. Ja sé que serà molt... algú podrà dir que és molt poca cosa, però quan es va inaugurar la comissaria dels Mossos, que estic buscant l'any perquè ara no aconsegueixo recordar-lo, el major Trapero estava a Falset. No era major llavors, però era un dels representants... permeteu-me fer servir l'expressió. Era un dels representants de Barcelona, del cos, a Falset. I era ell, el major Trapero.
Un altre patrimoni que té.
El Trapero l'ha tingut a Falset.
Sí, sí. I en un moment molt especial, perquè va ser la... No era la inauguració de la comissaria, era quan es va fer el desplegament al final dels Mossos per tot Catalunya, que quedaven, quedaven les zones més perifèriques de Barcelona. El major Trapero estava aquí un 1 de novembre, que feia, recordo que feia molt fred, uh-huh. I allà baix encara una miqueta més, i sí, com a representant del cos hi havia Trapero, que ho sapigueu.
Molt bé, no, escolta'm, un dia m'heu d'explicar el cas del Villacampa, no? Qui és el Villacampa, que no va néixer... aquí a Falset.
Se parlava que si havia nascut a Falset, però al final no m'he aclarit si és a Falset o Reus. Perquè uns deien a Falset, els altres a Reus, que si era fill d'un delegat de Correus, que si no sé què... Però jo amb ell no li he sentit dir mai, jo soc de Falset. Jo amb ell li he sentit dir que era de Reus, ara.
Sempre ens passa el mateix amb Reus.
No, home, però és que això ja... A veure, per exemple, mira, encara que sigui un cas d'això, jo... Uh-huh. Jo, els meus pares vivien a Falset i quan la meva mare estava a punt de parir no anava bé el part i van anar a Reus a l'hospital i a casa dels meus avis que vivien a Reus, uh-huh. I llavors van estar un mes o dos a Reus mentre no va tornar la meva mare cap aquí amb mi, però clar, un mes o dos, en aquells temps que no tenia ningú, tenia cotxe pràcticament i tot això, vindre a Falset a inscriure, doncs mira, ja em van inscriure a Reus.
A mi, escolta, hi ha gent a Reus que es pensa que soc de Falset, bueno, que vaig néixer a Falset.
Sí, per això et dic, això...
Més... No,
diu que...
A Reus tenim el cas del Gaudí, no? Som, sí. Clar, a Riudoms, molts riudomencs tenen molt clar que Gaudí doncs va néixer i és de Riudoms, però... Jo crec que Gaudí és molt reusenc, no?
Sempre almenys la...
Hi ha testimonis, vull dir, hi ha documents que així ho certifiquen.
Hi ha un refrán castellà que diu: uno es de, no es de donde nace, sino de donde pase. Si has nascut en un puesto i d'això...
Ara potser si li preguntes al Trapero es pot sentir falsedat i tot,
Bueno, no ho crec, Repeteixo que va ser un moment puntual en un dia molt especial com a representant del càrrec, però sí que recordo que ens va atendre als micròfons de Ràdio Falset molt amablement, posant-la... Repeteixo, era el màxim representant, hi havia, si no crec recordar, el segon de la demarcació de Tarragona, dels Mossos, i ell, com el representant de Barcelona, per, si ho voleu dir així, veient com sortia el primer cotxe de la patrulla dels Mossos d'Esquadra a la nostra comarca. Casualitats, coses que
passen. Com vas parlar del Reus avui, de futbol?
Però encara existeixen?
No, tu mateix.
No, ja que has tret el tema, a mi l'última cosa que havia sentit i m'havia preocupat una miqueta és el tema de que la situació de no pagament no només era el Reus, sinó que també el filial, el Cambrils, també havia arribat i que no es cobrava.
Jo, a veure, no ho sé, saps un mort? una persona que ja està gairebé a punt de morir, vull dir que ja no li surt gaire, o sigui, ja no tens allò confiança ni esperança que s'arregli, doncs això és el que està passant al Club de Futbol Reus Deportiu ara, o sigui, que peti del tot. Allí l'únic que s'està mirant de salvar amb Costa és de el futbol base, de voler doncs, poder recuperar allò, i gairebé ja ni confia ningú en aquests nous propietaris, els nord-americans aquests, fins i tot hi ha rumors, no? Portem tot el la paraula rumors avui l'hem nombrat moltes vegades,
sí.
No? De que si és un, són uns personatges d'uns submarins d'Oliver, Laporta i companyia per liquidar el club, en si s'ha vist molts pocs gestos d'aquesta gent per intentar doncs, reconduir el tema, i bueno, allí doncs, la gent doncs, ja està molt cremada. Polítics que feien costat en això, com és el cas del regidor d'Esports, no? que quan van vindre els americans doncs es feia fotografies prenent vermuts amb ells
el
i això ja no,
el Cervera.
El Jordi Cervera doncs ja no fa ja no ho sé. Vull dir que jo crec que espero que no, però jo crec que el Club de Futbol Reus Deportiu li queda pocs mesos o un any de vida.
Bueno, ja ens ho explicaràs com està anant aquesta final del Reus Esportiu després de que s'hagués venut a uns empresaris americans, l'expulsés al Reus de la segona divisió A. Segona divisió A, això fa mal, eh? I veiem que no hi ha impagaments ni als jugadors del primer equip i tampoc sembla que arriba als del filial.
No, seria, doncs... Jordi, ni els treballadors.
Ni els treballadors.
Tens? O sigui, allà els treballadors, una seixantena de treballadors, porten 7 mesos sense cobrar.
No. Aquesta és la situació i esperem, Maria, que tornis per explicar-nos a veure com va la cosa, si l'agonitzant es recupera o si definitivament hi ha d'haver funeral.
Però és el problema del futbol i dels diners, no sé, ara podem treure un altre exemple, no? Que és l'Escó. No? L'altre dia també
es feia
notícia de que el primer equip de l'Escó plegava, perquè no es pot reconduir a nivell econòmic. O sigui, hi ha d'haver una base econòmica molt important si tens un equip professional i jugadors cobren. Això, per exemple, es pot veure en hoquei sobre patins, no? O sigui, hi ha el Reus Deportiu, hi ha tota una sèrie d'equips que no poden competir amb una bèstia que és el Barça.
Mm-hmm.
I ja està.
Bueno. Tindrem temps per parlar en properes tertulis. Maria, espero que tornis. Gràcies per participar avui.
César, de tu depèn.
Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació en aquest dia que, repeteixo, l'actualitat està molt centrada a Madrid. Sembla que s'està començant a omplir almenys el centre de Madrid de color groc. Veurem com va aquesta manifestació. Nosaltres i tornarem la setmana vinent, com no, en aquesta hora del vermut, que avui sí, acabem una miqueta més aviat per necessitats dels diferents tertulians que hi ha aquí asseguts. Agrair, com no, a la Núria i al Miquel, que han estat a l'altra banda i han fet possible que arribem a casa vostra la setmana que ve i tornarem amb més actualitat, més informació.
I amb vermut.
I aquí la sintonia de Ràdio Falset i vermut de Falset, Maria, que ho sàpigues. Que ho tinguis clar i assumit. Gràcies, que passeu un bon cap de setmana i ens retrobem la setmana vinent. Adeu.
Adeu, bon dia.
Adeu-siau, bon dia.